Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Escats, que passen ara mateix de la una. Estem escoltant, ai, aquest tema. A mi em tornava boja, Olga? Sí. És el tema principal de la banda sonora de The Artist, la pel·lícula que el 2012 va aconseguir 5 Oscars, entre ells el de millor banda sonora. Aquest tema va molt enllaçat al nostre convidat d'avui a la Cheslong, que és un dels seus responsables. De fet, va fer part de l'orquestració justament d'aquest tema.
Sí, ell és el responsable, de fet, d'infinitat de composicions que formen part de la nostra història personal. És molt prolífic. 2 òperes, un ballet, un nombrós catàleg d'obres simfòniques o 6 musicals, entre els que està aquest. És impossible no posar-te a cantar, o sigui, ens hem de contenir, Mar i cel de Goll de Gom, amb text de Xavier Brudassala, música i orquestració d'Albert Guinovart, el mateix que està darrere d'un altre gran musical, Flor de nit.
Soc flor de nit, sota la lluna canto, soc flor de nit, de dia tots som penes, quan
Però no us penseu que la Generalitat d'Albert Guinovart es queda a les sales de concerts o als teatres. També l'heu sentit a la pantalla petita. Recordeu això? I sí, Albert Guinovart també interpreta meravelles com aquest Nocturn de Chopin.
Així, minuts, i passarien els minuts, i encara, doncs, repassaríem més trajectòria del nostre pacient avui convidat. Estem tan, tan contentes de saludar el compositor i pianista Albert Guinovart. Com estàs? Benvingut.
Hola, què tal? Molt bé, moltes gràcies.
A la Cheslong, aquí al matí a Ràdio Estel. Estàs a gust?
Molt, molt, molt còmode.
Estàs còmode?
Encantat d'estar amb vosaltres, sí.
Uau, és que un dels pianistes i compositors catalans que tenim més internacionals. Tu quan vas adonar-te que volies dedicar-te a això, a la música?
A la música, bé, de manera professional, doncs, quan vaig acabar els estudis, no? Però que era la meva vocació, vaig veure... Bueno, ni ho vaig veure, vull dir que ho vaig descobrir amb 4 anys, 3 anys i escaig, 4 anys, no? Que vaig anar a visitar una veïna que tenia un piano, perquè a casa meva no hi ha cap tradició de músics, i em vaig anar cap al piano i vaig posar les meves manetes i em va fascinar treure sons, no?, amb les meves manetes pitjant aquelles tecles.
Però amb 3 anys,
també. Sí, sí, i llavors, com que era un
gairebé
nen...
Gairebé no arribaves, no?
No, esclar, jo des de baix, no? Llavors li deia a la meva mare que tornéssim a anar a casa la senyora Pepita, que era la que tenia el piano, no? I llavors, com que no era un nen que m'agradés jugar, o sigui, és un nen bastant especial, o sigui, m'agradava agafar llibres i mirar els sants, no?, els llibres, les enciclopèdies, sí, que tenien fotos o pintures... Però era un nen molt estàtic, i llavors quan la meva mare va veure que tenia aquesta possible afició, doncs em vam afavorir tot el que vam poder, doncs, a aquesta vocació, que després tots els meus mestres sempre m'han encoratjat a seguir endavant. Tot i amb això vaig acabar COU, en aquella època, llavors havies de decidir la carrera, i vaig decidir fer telecomunicacions, i llavors els meus pares em van dir, però com pot ser que vulguis fer això si la teva... està claríssim que tu vals per la música i que t'agrada. I vaig dir, bueno, però nunca, mai saps el que pot passar, no? Que va ser al revés, diguem-ne, que tots els meus companys...
Passa, sí. Habitualment.
Ara vaig fer primer i vaig plegar, eh?
Sí, 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 primer només.
Sí, sí, sí.
Llavors tot és culpa de la senyora Pepita.
Exacte.
Ella és conscient d'això?
Bueno, ja no hi és, però sí, sí, va...
En el seu moment.
Va ser, va
en
ser,
el seu
sí,
moment, sí, sí, no? Ah, bé, a més del que dèiem abans sobre la teva trajectòria, tens composicions i arranjaments tant orquestrals com de cambra que han estat estrenats per primeres figures internacionals. Has enregistrat més de 60 títols amb importants segells discogràfics. Què ha estat el més difícil fins ara?
Bona pregunta, que no sé si me l'han fet mai. Home, el més difícil, no sé què dir-te. Segurament és, el més difícil és gestionar les relacions. O
sigui, com és això?
És a dir... O sigui, haver de col·laborar amb altres disciplines artístiques, o sigui, amb el musical ja treballes amb el director, amb el llibretista, però, per exemple, amb cinema i amb televisió hi ha molta més gent amb la que has de gestionar les coses, els realitzadors, els muntadors musicals, etc. I això per mi és el més difícil, perquè fer música és el que a mi m'agrada i el que he estudiat i el que, diguem, que en sé, no? I, en canvi, entendre'm amb el que volen els altres o que, de com s'expressen, això sempre ha estat una mica complicat.
Fixa't tu, no? És curiós, Albert, no?
Sí.
Perquè, no, perquè la música és com que tot fluir, no?
Clar, la música... Bueno, i clar, i tu, per exemple... A veure, jo cada vegada faig més música de concert, per sí. entendre'ns, vull dir que ja faig menys... menys col·laboracions amb cinema ja fa temps i amb teatre el que em surti, eh? Vull dir que el teatre sí que m'agrada molt. Però amb televisió i amb cinema costa molt perquè tu ho veus d'una manera i els altres ho veuen d'una altra i llavors dius, bueno, doncs, saps... Vull dir, estàs al servei d'ells.
Ja. Clar, perquè més quan ets pianista treballes molt sol, estàs moltíssimes sí. hores sol.
Sí, sí, el piano és un instrument que, així com els violins, doncs necessiten, diguem-ne, estar amb quartet o amb orquestra, que sempre tenen relació. El piano pots estar sol i tota la vida. O sigui, és molt, realment és molt, molt, estàs molt aïllat, no? I llavors, i la música de concert, que de fet jo sempre l'he cultivat, ets el que manes, o si manes sobre el teu, no? No has de passar comptes a ningú sí. per entendre'ns. Si fas una sonata, doncs...
Pots anar més a la teva,
exacte,
no?
Exacte, els agradarà o no, però vull dir que dius, ja està acabada.
Albert, has guanyat Premis Max, Premis Butaca, el Premi Ciutat de Barcelona, espera, a veure, Premi Nacional Agustí Borgunyó, i fins i tot la pastisseria Canal va fer un pastís en honor teu,
sí,
Albert.
És veritat.
Clar, escolta, tu creus que aquests petits detalls, no, evidencien que crítica i públic, sí. uau, coincideixen i valoren moltíssim la teva feina?
Sí, tant, sí, sí, estic molt, molt content de tots els reconeixements que has dit.
Especialment del pastís?
Sí, home, el pastís és... Esclar, home, no ho sabíem, vam fer una sorpresa, no? I va ser al·lucinant. Sí, realment tots aquests reconeixements sí. estan molt bé, tot i que el reconeixement, per entendre'ns, del públic, és a dir, de la feina, del concert, de l'aplaudiment, és el que tu detectes, perquè els premis de vegades et toquen perquè ja toca, no? Però, en canvi, diguem-ne, el reconeixement... i la comunicació amb el públic...
Clar, potser aquests detalls, no?, sí. són com els més que... A veure, el que tu dius, no?, òbviament un premi, no?, sempre serà ben rebut...
No, i tant.
Però aquests detalls que venen directament del públic,
sí.
no?,
I després, que això és una discussió que hi ha bastant entre els compositors, no?, la música contemporània s'allunya força del públic i llavors, vull dir, ja tot la gent es queixa, etc. Però és que jo sempre penso que som els compositors que hem de... O sigui, quan diuen, no, és que el públic ha de fer un esforç per entendre aquesta música.
Sí.
Jo dic, home, dic, és que nosaltres hem de fer l'esforç de poder ser entesos. Per tant, jo, com a soc pianista i sempre tinc aquest contacte amb el públic, doncs és una cosa que tinc molt present quan componc, no?, que haig d'arribar.
I com és aquesta relació amb el públic en directe? Perquè tu alguna vegada també has dit que canvia la forma com la gent escolta i sent la música quan està en directe a un concert o quan, bueno, quan l'escolta pel seu sí. compte, no? Que pot estar a casa, pot estar corrent...
Sí, realment. A veure, jo crec que l'acte del concert i sobretot de música acústica, com faig jo, no? Vull dir que genero sons en l'escenari que es transmeten per l'aire, vull dir, a través dels meus dits i arriben a l'epidermis i a les orelles del públic. Ho dic perquè és que l'altre dia em van donar una dada que era terrible, que la gent jove un tant per cent altíssim, per no dir el 100%, només escolten música, diguem-ne, processada.
Ai, enregistrada,
sí,
no?
Sí, enregistrada, amplificada, o sigui, fins i tot en directe és amplificada, que, o sigui, que llavors no és la sensació de tenir un cantant saps, a uns quants metres, que allò que està emetent o estàs rebent a través de les vibracions de l'aire, no? I això, jo crec que hi ha molta gent que per primer cop arriba a un concert i s'emocionen molt, perquè realment és una... O sigui, no és el mateix que posar-te uns auriculars i escoltar una cosa que és fantàstica, està molt ben gravada, però que de fet és una mica fred, no?
Totalment. Mira, de fet, Albert, abans et preguntàvem també quan et vas adonar, no?, que volies ser pianista, gràcies a la veïna, sí, Pepita, però sovint parlem de la importància, no?, també de tenir referents. Quins són els referents de l'Albert Guinovar?
Bé,
són els mateixos que quan vas començar o han anat evolucionant? Sí.
Home, vas evolucionant perquè també et vas coneixent coses noves, no? Però bé, jo d'haver-hi també un detonant que va ser que vaig anar amb el meu avi al Palau de la Música a veure l'Arthur Rubinstein quan jo era molt petit i ell ja era molt gran, vull dir, em sembla que va ser l'última visita que va fer a Barcelona. I bé, vaig dir això, jo vull fer això. O sigui, realment com a pianista Arthur Rubinstein,
a part d'altres, ulls,
sí, són els referents. Després de compositors, home, n'hi ha uns quants. Per mi el model, diguem-ne, és Mozart, no? És un compositor que sempre també està de cara, vull dir, que mantén l'atenció, que està pel públic, que t'emociona, que et diverteix, que té moments molt dramàtics, és a dir, que ho té tot, no? I després, esclar, hi ha moltíssims compositors del segle XX que m'agraden molt i que m'han influït, no?
Tu vas estudiar al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, després vas marxar a Londres per estudiar amb la pianista i pedagoga Maria Curcio. Què recomanaries ara a qui ens estigui escoltant i s'estigui plantejant dedicar-se a la música clàssica?
Val, doncs, a veure, la música clàssica... música en general.
Que poden fer altres músiques, sí, clar, perquè sí. Tu has fet moltíssimes altres coses.
Sí, no, però és veritat que tota la meva educació i el meu entorn és el de la música, entre cometes, clàssica.
Qui està ara al conservatori, em refereixo. Sí.
Bé, jo sobretot penso que s'ha de tenir molt present que has d'estar... O sigui, si tu tens una vocació molt clara, has d'estar al servei d'aquesta vocació, és a dir, al servei de la música. A vegades hi ha gent que es vol valdre de la música, diguem-ne, en comptes de servir-la, no? I llavors això genera moltes frustracions, perquè si tu estimes molt el que fas, malgrat les dificultats, doncs tens molt clar que allò és el que t'omple, no? Si tu el que et poses unes fites de dir, és que jo vull fer això, i vull fer allò, i triomfar, i no sé, llavors mal assumpto. O sigui, el que un ha de fer és creure en si mateix i buscant al seu interior aquest amor per la música, i després hi ha qüestions tècniques, perquè realment el piano és complicadíssim, s'ha d'estudiar amb un bon mestre, no? I estudiar hores, però sobretot tenir aquesta, jo crec que aquesta vocació de servir també, no?
I la Xeslong, avui convidat al nostre pacient, és l'Albert Guinovar, compositor i pianista. Albert, toques el piano tots els dies?
Sí.
Bé. I la pregunta seria, quantes hores?
Bé, les hores també depèn una mica de la temporadeta. O sigui, compong i dono concerts al mateix temps, quan hi ha èpoques de molta composició, llavors estudio menys, encara que jo compong al piano, sempre estic provant i això... I quan és una etapa de concerts com ara mateix, per exemple, doncs estudio més hores, o sigui que em puc estar de 4 a 6 hores, i en canvi, doncs, quan estic component, igual en faig una, no només.
Hi ha algun tipus de rutina? Imagina't que no estàs component, aquestes de 4 a 6 hores, i t'aixeques, toques piano, diferents moments del dia el toques, tot d'una tirada...
Bé, no, no hi ha una cosa tan romàntica com això, sinó que també, per exemple, com que dono classes a l'ESMUC, tinc uns horaris també que, vull dir, que no cada dia són el mateix, també. O sigui que a vegades has de trobar el moment, o sigui, no és allò de dir, mira, jo puc estudiar de 10 a 1, no? No, no, ja m'agradaria organitzar-me d'aquesta manera, però és una mica a trobar el moment que pots del dia, no?
Uh-huh. Ara estaves dient, no?, que ets professor d'orquestració i composició a l'ESMUC des del 2002.
Sí.
Què és el que més t'agrada de la docència, Albert?
Bé, jo vaig entrar el 2002 amb 40 anys a fer classes, vull dir que va venir tard, diguem-ne, la vocació pedagògica, no? No l'havia descobert mai, la vocació pedagògica, i llavors vaig entrar, mira, perquè em feia gràcia, i llavors, una vegada has entrat, llavors m'agrada molt, perquè penses que la música és una mica com un riu, no? I que tu has rebut, diguem, de fet, el meu segon concert per piano es diu Traces, no? Perquè és que tu reps una informació i una tradició i també tu formes part d'aquest riu i transmets això en els que després seguiran, no? Llavors, ser conscient d'aquesta cadena, diguem-ne, de tradició musical és molt bonic. I a part de que quan has d'ensenyar també aprens moltes coses, perquè a vegades tu fas les coses més espontàniament, però per ensenyar-les les has de verbalitzar, per tant has d'estudiar més, diguem, no? O sigui, està bé.
Has explicat diverses vegades que des de petit t'agraden i t'emocionen especialment els nocturns de Chopin. Entenc que per escoltar-los i per tocar-los també. Què t'agrada escoltar de música?
Bé, a mi m'agrada, bueno, com has dit, Chopin és a... Bueno, he dit que Mozart era el meu model, però és que després segurament ve Chopin. Bueno, n'hi ha molts, eh? Però a mi el que m'agrada molt de Chopin és perquè és un autor que t'emociona molt. T'emociona escoltar-lo, però tocar-lo és com que entres en un altre estat, també. O sigui, és una música que t'eleva molt. I d'escoltar música, jo escolto molta música activament. Això vol dir que normalment la música clàssica, per entendre'ns, tot el que és sinfònic, això, vull dir, ho escolto amb la partitura davant. És molt raro que jo em posi una sinfonia de Brahms per treure la pols, per entendre'ns. Em vull concentrar. I llavors, per una música així que escolto també molt per... Doncs mentre estic fent coses, o sigui, al revés, és el funk dels anys 80, que era una mica la meva època de música moderna.
Uh-huh.
I tot el que és la música derivada del soul, el funk, tota la música disco, fins i tot d'aquells anys, no?
Uh-huh. Hem començat el programa escoltant l'oscaritzada The Artist,
sí,
que sonava així. Això és una meravella, Albert. I ens deies, no?, a l'inici, sí, que potser que el que més et costava és justament, no?, aquesta col·laboració entre diversos artistes justament per crear The Artist, la banda sonora d'aquesta pel·lícula, que realment era una mica com la base, no?, de The Artist. Com, sí, va ser aquesta producció?
Era una pel·lícula muda.
Clar.
Sí, sí. O sigui, de fet, això em truca un amic meu de París, és,
sí,
americà, però viu a París i es dedica a això, i em diu, escolta, és que estem fent una pel·lícula que és muda i hi ha tanta música que necessitem més un orquestrador. Diu, t'apuntaries? Jo dic, sí. Jo vaig pensar, bueno, una pel·lícula, després em diuen en blanc i negre, muda, francesa.
Això s'anima.
No, vaig pensar,
això no anirà enlloc.
No anirà enlloc. Vull dir, és allò, un esforç per no res, però bueno, com que ho pagaven força bé, vaig dir, sí, sí. Clar, quan vaig començar a veure ja que hi havia el John Goodman i, vull dir, que tot tenia una prestància,
clar,
vaig pensar que allò anava en sèrio. I sí, sí, després, bueno, ja... i a la carrera dels Césars, els BAFTA tot arreu, no? I bé, jo, precisament, m'agrada molt... O sigui, jo soc orquestrador, part dels orquestradors, sí, vull dir que no, la música no és meva, però haig de dir que m'agrada molt, molt aquesta banda sonora. I a més, entendre'ns amb ells va ser molt fàcil, veus? Perquè el compositor era el mediador, diguem, amb la productora. O sigui, nosaltres només ens enteníem amb el compositor, que és un compositor que més aviat ha fet coses de publicitat i, per tant, tot el que és l'orquestra simfònica no ho controlava tant. Però jo penso que és molt, molt, molt inspirada, aquesta banda sonora, i molt bonica. I és una mica el que trobo a faltar avui en dia a les bandes sonores. Inspiració, temes bonics, melodies, no? Perquè tot és una música molt de funcionalitat, no?
Ja. Yeah. Mm-hmm. Però jo no sé si ets conscient, Albert, però clar, també estàvem escoltant que una altra part de la teva trajectòria ha passat per grans sèries com Nissagada a Poder, Laberint d'Ombres, tu ets conscient...
El Cor de la Ciutat.
El Cor de la Ciutat, clar, que formes part, no?, de la banda sonora vital del públic català.
Sí,
no?
Sí, sí,
perquè
home,
és que et porta i et transporta justament en aquell moment el que estiguis fent. Però ja no pas, o sigui, la imatge, sinó justament la música, no?
Sí, és veritat que... Vull dir, molta gent m'ho diu. També és veritat que ara, quan a vegades fas xerrades amb gent molt jove, no havien nascut, com que en el cor de la ciutat, eh? Però els que tenim una edat, realment, això és forma part de la nostra memòria musical, no? I, a més, identificaves molt un moment determinat del dia, d'estar en família, etc. No?
Hem començat dient Albert Guinovart, compositor i pianista, i és que toques pràcticament totes les tecles, no? Intèrpret, compositor, docent també. Encara hi ha alguna tecla que no hagis tocat i que diries, mira, això m'agradaria?
No, perquè, per exemple, vull dir que ja en tinc prou amb el que faig.
No, és que crec que les has tocat totes.
No, és que seria, diguem-ne, a vegades l'evolució natural d'un pianista o d'un compositor és acabar dirigint, no? I a mi dirigir no m'interessa gens perquè no tinc caràcter. O sigui, per ser director has de tenir unes dots de mando que jo no tinc, saps? O sigui, jo sempre em deixaria manipular massa. I, en canvi, tocar el piano m'agrada molt, això m'agrada continuar. O sigui, m'agrada molt. I una mica, perdona, ja sé que sembla una mica un avi raris avui en dia, però és que, per exemple, quan deia de que per mi el model és Mozart, és que els compositors que a mi m'han agradat sempre eren intèrprets també, i feien música i estrenaven coses dels seus col·legues, i viure la música, no? Aquesta superespecialitat que hi ha avui en dia, que si fas música de cinema no fas res més, o que si fas de compositor no fas d'intèrpret, i si fas d'intèrpret ja t'especialitza en una determinada estètica. A mi això em limita molt, trobo que no... Vaja, vull dir que t'enriqueix molt més viure-ho, no?
Albert, clar, ara estem repassant part de la teva trajectòria. Quan és l'hora de composar, com arriba la inspiració a Albert Guinovart? Quina és la seva musa?
Bé, això és una cosa que sempre es diu, però vull dir que la inspiració t'arriba treballant, o sigui, a mi no... A vegades llegia, no?, que Beethoven passejava pels boscos i llavors li venia una melodia. I jo pensava, però amb la quantitat d'obra que va fer Beethoven, podia anar a passejar.
Venia tant de temps, no? Clar.
Però, o sigui, si tu estàs al piano i estàs pensant en el que vols, et ve la inspiració. Si no, allò, com una vareta màgica, no. Home, a vegades pensant en coses, sí que tu vas rumiant, però no et ve com de sobte, sí. Una melodia, no? No, l'has d'anar elaborant, no?
Et volíem preguntar per les teves mans, perquè quan un pensa en un pianista, automàticament li venen al cap les mans. És evident que necessites moltes més coses per sí. Tocar el piano, però les cuides d'una manera especial o les tens assegurades, com les models que fan amb les cames?
No dona per tant, jo crec. No, a vegades m'ho han dit, però sortiria molt car, em sembla, perquè és clar, una cosa tan concreta, però no ho he... Me les cuido fins a un cert punt. A més, tothom em diu, però si no sembles pianista, tens unes mans molt, molt rústiques, no? molt musculades, i que és que la majoria de pianistes les tenim així. Si tu mires uns pianistes, normalment són mans com xafades, molt fortes, no?
Sí.
I vull dir que a vegades la idea que un té les mans amb els dits llargs...
Tota la raó.
Que després et molesta, t'han dit.
Sí, exacte.
Quan has d'aixecar la pulsació.
És que a més, si estudies de petit, ja normalment no construeixes aquest tipus de mà, sinó una mà molt més musculada, no?
Doncs Albert, ara mateix estàs donant un punt de partida, perquè, escolta, jo quan era petita, jo volia tocar piano. Bueno, aquí tens també davant una gran pianista, l'Olga Vallejo.
Jo només vaig estudiar.
Però, no? I jo me recordo que volia ser pianista, però pensava, amb aquests botifarrons de dits que tens, no podràs fer res, no? I això, mira, que de vegades pot ser un obstacle i tot just és el contrari.
Bé, és que, a veure, no hi ha ni una mà igual, dels grans pianistes, vull dir que et pots trobar de tot, però des de l'Alicia La Roja, una pianista nostra genial, que tenia una mà petitíssima.
Fixa't.
I que feia de tot el repertori que fa la gent que té la mà gran, també, no? Vull dir que cadascú troba la manera de, quan té vocació i té talent, la manera d'expressar el que porta dins, no?
Ara, amb què estàs treballant? Ens deies, no? Tinc concerts aquest cap de setmana, després vaig a França. Sí. No sé si també estàs composant.
Sí. El que passa és que ara, com que la pandèmia, diguem-ne, ha estat 2 anys una mica com d'aturada, ara estan fructificant totes les coses que he fet durant aquest temps. I, per exemple, coincideix amb que hem estrenat un Messias meu. Últimament faig molta música sinfònica coral, he fet un Glòria, un TD, un Requiem, ara el Messias, que el Messias és en català, I també una cantata per les corals infantils de Catalunya, que hem fet tres trobades, i aquest diumenge fem la de Tarragona, al matí, i a la tarda fem el Macies, i toco els dos llocs. El Macies, el Manresa. Vull dir que la setmana que ve vaig a tocar a França, al nord de França, i de composicions, ja dic, n'he fet moltes. Sortirà un disc, fins i tot... Ara acabo de treure un disc d'una òpera, que es diu Alba Eterna, amb Sony, i a la tardor trauré un disc que ja he enregistrat de piano sol, amb obres meves, i tinc un encàrrec de l'OBC, tinc un encàrrec de l'Orquestra Terrassa, o sigui que tinc...
Tens feina,
Sí, Albert. tinc coses. El que passa és que tinc tantes coses que penso una mica en termini curt, o sigui que tinc coses que no hi penso encara.
I escolta, canvia gaire tocar, ara justament, no? Ens estàs explicant si hi ha un públic presencial, o si estàs per un enregistrament, o a l'estudi, o bé si estàs tu tocant a casa teva.
Home, sí, perquè quan el fet comunicatiu, diguem-ne, de la música, si no hi ha ningú, vull dir, tu el pots preveure i tu pots, mentre estudies, penses, bueno, haig de fer això així i això allà. Però quan tens realment la gent que t'escolta, encara són quatre persones, eh? Llavors ho fas precisament per aquestes persones. I llavors canvia molt, perquè també un problema de l'intèrpret és que s'emocioni massa i es descontroli, no?
Ah, sí?
Home, sí.
Clar, l'emoció...
Perquè, esclar, la part, diguem...
T'ha passat o no?
Home, sí.
En aquell moment que dius, no? Que esclata,
bueno,
no?
Ho vas aprenent, diguem-ne, no? Per exemple, un concert que suposo que molts oïdors coneixeran, que és el segon de Rachmaninoff, que és una preciositat, és molt difícil, és molt difícil. Tot Rachmaninoff és molt difícil. Però el que és més difícil és controlar l'emoció, no? Perquè és tan bonic... que si t'emociones molt, llavors, si t'emociones molt, pots tenir un trencament, saps, neuronal, i tenir un lapsus de memòria,
de
concentració, per exemple.
No?
Sí. Uh-huh. O sigui, que has d'estar amb aquest equilibri entre el control i l'entrega. I això s'adquireix amb els anys, no? Uh-huh.
Clar, perquè quan toques normalment és sense partitura, això de que estiguis tocant i de cop se te'n vagi una altra partitura, t'ha passat alguna vegada?
Home, no, que em vagi una altra partitura, no, però que em quedi en blanc, sí.
Sí?
I llavors?
Sí, perquè, esclar, això no és una... Això ho deia la meva professora, diu, és que la memòria no és un fet musical, o sigui, tu pots tenir, diguem-ne, això, una desconnexió en un moment neuronal, sí, pel que sigui, això parlant et passa, no?, que dius, ostres, què estava dient ara? Doncs tocant et pot passar, i llavors l'únic és que has de treballar molt de manera que si et passa no hi hagi un desastre, sinó que t'enganxis. No.
Que puguis enllaçar.
Però, bueno, a mi desastre, no, només una vegada, precisament a França, també a Montpellier, tocant una sonata de Chopin, que ho estava gaudint tant, amb això que dèiem de la...
O que et vas deixar portar tant,
sí,
de la passió,
que llavors, de cop i volta, em vaig quedar així i no se m'ocorre més que cridar. Vaig fer... Ah! Perquè va fer molta ràbia, no?
No m'ho crec, sí, vas cridar. Però,
sí, perquè, o sigui, perquè estava com... Va ser una frustració, sí, molt gran. I llavors vaig recuperar-ho, vaig acabar, i bueno... Escolta, podria fer-ho cada setmana.
L'ovació
va ser brutal. Sí. O sigui, va ser més èxit que si no m'hagués passat, jo crec, no?
Uau, Albert.
Perquè la gent també entén que ets humà i que et passen coses.
Clar, però també és part de l'art, no? O sigui...
Sí, de fer la imperfecció...
Exacte,
clar,
no? Quan transmets d'aquesta manera, i és, no? És el moment, el directe.
I
no,
prendre riscos, no?
Perquè també...
Perquè avui en dia, per exemple, hi ha pianistes que són extraordinaris, amb una tècnica fabulosa, musicalment fantàstics, però vull dir que ja són tan perfectes que dona la sensació de que no prenen riscos, no? I llavors prendre riscos també, a vegades, és, doncs, depèn del moment, de quin públic tens, arriscar cap a, doncs, per exemple, doncs fer-ho més de pressa del que tu tenies previst, o, saps, vull dir, deixar-te anar, no? I això, és clar, sempre és... I llavors això jo crec que el públic també ho rep. Quan, hi ha quan prens riscos, t'emociones més també com a públic, no?
Ens has emocionat de nosaltres, Albert.
Bueno, gràcies.
Bueno, clar, ja coneixíem part de la teva música, però conèixer-te en persona, no? I realment ens has transmès tota la passió. Albert Guinovart, compositor i pianista, de debò, un plaer. Que,
moltes
que
gràcies.
Que tinguis molt bon dia i moltes gràcies per ser el nostre pacient avui.
Encantat d'estar aquí. Gràcies.
Amb la música deliciosa de l'Albert Guinovart, nosaltres ja hem passat gairebé el punt de... No, l'hem passat del tot.
Bastant.
5 minuts que passen de 2 quarts de 2 ja. D'aquest matí de dijous fem una petita aturada, agafem aire i ja recollim.
Ràdio Estel